Molt bon dia, tenim el professor de llengua Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Què estem sentint?
A Johann Sebastian Bach. Jo sempre el pose perquè per a mi és com la banda sonora de la setmana en la que estem, de la Setmana Santa i d'estos dies de processons i tal. Jo crec que vos convidé a sentir-lo. M'agrada molt la música clàssica, però Johann Sebastian Bach és el que s'ha de sentir, la seva passió d'esta setmana. Mm.
Santi, acaba de parlar en un retor, en concret en el retor Àngels Talens, que és retor de Sant Francesc, i també en el germà major de la Orden Franciscana Seglar Enric Bernat, que ens ha explicat el que és el Via Crucis. Però, claro, a mi m'agradaria, si podem parlar, no?, de l'origen, no?, de l'antropologia, de la religió, de com evoluciona aquest concepte.
Sí, en general, el que es diu avui en dia des de l'antropologia moderna és que hi ha com una continuïtat entre el que anomenen el pensament màgic i la religió, i que cada religió seria com una espècie de producte cultural creat per la comunitat que la practica. Havies parlat, per exemple, del ritual del Via Crucis, que és una pregària que es va repetir, no?, perquè s'interioritza, i això ens porta a pensar també en moltes altres religions, confessions, també orientals, en els que per cert existís el rosari, que seria la pregària més pròxima al Via Crucis. Els musulmans en tenen un, que és jo l'he vist com una espècie de cordetes, que són una repetició de com un mantra, no?, que es va repetint per a que s'interioritze. Evidentment els budistes i les religions orientals també el tenen. Si ens anem a Vila-real, no sé si molta gent recordarà aquell programa que vam fer sobre els ibers del principi del primer mil·lenni a Vila-real, la troballa que es va fer a principis del segle XX. Després algun erudit, antropòleg i arqueòleg em va dir que n'hi havia encara una excavació més antiga a prop del pont de Santa Quitèria, no?, perquè aquesta estaria a prop de l'ermita de la que vam parlar. I, clar, quan troben aquests enterraments, doncs troben elements que ens fan pensar que aquelles persones ja tenien una religió, que ja tenien... hi ha una expressió que he sentit que és l'homo religiosus, no?, que, que som l'ésser humà religiós des de l'inici. Un dels filòsofs, que és Durkheim, explica que la religió és inseparable de l'organització social i parla d'un concepte que és el totemisme. El totemisme què és? Sembla ser que les religions primitives, també que solien ser per ser politeïstes, és a dir, que creien més d'un déu, no com totes les que venen de la tradició judeocristiana, doncs relacionaven la natura, és a dir, els animals, les plantes, en la religió, és a dir, que adoraven d'alguna manera la Mare Terra expressada en un animalet, en una pedra, també podien ser coses, i que d'ahir doncs, va néixer el que s'anomena l'emblema de la tribu. No sé si heu vist algunes vegades en aquests documentals d'antropologia com un emblema així amb ales, una espècie de barreja que representa aquesta veneració per tot el que és això, el món que ens envolta, no? Realment hi ha una sèrie de funcions elementals de la vida religiosa. Una d'elles és interpretar el món, l'origen, el destí, per què estem ací, qui va crear l'univers, no? És a dir, donar explicació a preguntes que probablement no el tenen o no el tenien fins que va aparèixer, sobretot a partir del segle VII, el Renaixement i tal, esta dissociació entre religió i teologia, que també parlarem, o entre ciència i fe. Una altra funció podria ser la d'estabilitat social, sobretot en les religions que tenen este sentit, com la majoritària, el catolicisme, del sacrifici, de l'autoritat, no? Això garantís una estabilitat social perquè no n'hi ha mil maneres d'entendre el món, n'hi ha una, i aleshores tot està ordenat, no? Això també és molt romà, per cert. Una altra funció, i així molts hauran sentit parlar de Max Weber, que parlava de les societats protestants front a les catòliques, és la econòmica, la de control. I Weber associa el capitalisme amb la religió. Una altra també és la psicològica, que ahí està l'estabilitat emocional, tota la por que podem tindre a morir, a desaparèixer, tot el sentit este de la vida, de la gràcia, una explicació també de per què n'hi ha finitud. I després està la definició nominal, que tampoc n'hi ha acord, aquesta és més lingüística, i n'hi ha, diguem, tres vessants. No? Una que diu que la paraula religió ve de la paraula llatina religere, en el sentit de preocupar-se, de prestar atenció. L'altra que ve de relegere, que és una activitat social, és una part de l'estat, no? Com també expressaven autors com Ciceró, i l'altra, la que diu Sant Agustí, que és la de religare, que és la de ser un lligam en la divinitat, en allò que està més enllà, no? Realment la religió ha anat evolucionant des de, com hem dit, el totemisme, després en el món romà, en el món itàlic, en el que tornen a aparèixer divinitats indígenes, és a dir, tot això també entroncaria en una pregunta que és què és religió realment? Perquè, per exemple, si parlem d'acupuntura, ahir n'hi ha un ritual, no? Un ritual també màgic, perquè no n'hi ha una explicació científica d'això, però això és religió. Una vegada també parlàvem de la meva besàvia, que fa molts anys es dedicava al curanderisme, a curar embrosses, a passar el mocaor, que són tradicions nostres, i això, en quin punt ho posem? Està en el de religió o no? O està en el de una tradició cultural? Molts autors també distingeixen entre el que és la religiositat popular, de la qual hem parlat moltíssimes vegades així, i de la religiositat com a organització, és a dir, com a institució, que té uns paràmetres en els quals s'ha de creure correctament. Normalment la religiositat popular, per cert, és una miqueta més creativa, no? I va més enllà, i té més colors, i apareixen dues altres funcionalitats, i la religiositat oficial moltes vegades el que fa és intentar apagar aquesta religiositat popular, però jo crec que és impossible, no? Perquè la gent té, diguem-ne, el seu fervor, de vegades és molt més senzill, clar, perquè jo recorde quan estava al seminari moltes persones, teòlogues d'estes intel·lectuals, menysprear una miqueta la religiositat popular. Recordo una vegada, en això, una processó que jo en aquell moment era creient, i ser com molt emocionat de que el fervor, no?, religiós i tal, i dir-me, un teòleg, dir-me, molta gent de la que ve així ve per simple folklore. Vull dir, no t'emociones perquè això és folklore i després se n'aniran a fer a saber què, que no té res a veure la religió. Però jo sempre pensava que clar, és una miqueta com una espècie de superioritat moral, no? De voler estar per damunt d'aquesta fe popular, que també té un significat, perquè té significat per a la gent, potser és més senzilla, potser, però potser ens fa més humans, no? Perquè ens fa tot més comprensible, no? D'alguna manera jo crec que la Setmana Santa, el seu arrel és això.
Sí.
Les imatges, jo crec que fins i tot des del punt de vista ateu o agnòstic, se poden ressignificar, perquè les imatges al final són art, són una expressió del que és la humanitat, de l'art, no? Què vol transmetre Hortens en aquestes figures que nosaltres observem en Setmana Santa? Doncs vol transmetre un sentiment que representa el patiment, que representa la realitat humana d'allò que té a veure amb allò diví, no? I jo crec que, d'alguna manera, fins i tot quan contemples, jo com agnòstic, la Setmana Santa, pots entrar en esa dinàmica. Són paraules també que hem de definir, perquè la gent es pensa que tots els creients realment creuen igual, que tots pensen igual, com diu el Papa, i diu d'una manera infal·lible, però això no és així. Dins de la religió, com bé sabem, n'hi ha molts matisos, n'hi ha moltes maneres de veure el món, i així passa també amb l'ateisme, no? De vegades he sentit parlar, home, eres ateu però portes un amulet, no? Perquè n'hi ha matisos en les persones, i també l'agnosticisme, què és? L'agnosticisme és una posició davant del fenomen religiós de no saber, de reconèixer el desconeixement. Jo ni dic que no existís Déu, ni dic que existisca. Vull dir, em posicione en la posició del desconeixement. Sí que n'hi ha una cosa que a mi m'ha cridat l'atenció, que volia comentar també, i és l'ateisme com a oficialisme de l'estat també ha existit. És a dir, hi ha hagut estats oficialment ateus. Un dels més dramàtics és el de l'Albània de Hoxha, no?
Sí.
Que realment era un ateisme estatal que perseguia la religió. És a dir, la perseguia fins i tot matant a la gent que... Exacte, perseguia, matant a la gent que volia creure, no? Jo crec que hem de fer un pas, almenys en el segle XXI, des del respecte, però també des de la comprensió que va totes les formes de veure el món, en el que estiga en el punt central de tot siga la, la tolerància, no? Perquè és veritat que les mateixes religions han anat evolucionant, però jo crec que la mateixa no religió, el mateix ateisme, també ha anat evolucionant, no? No és el mateix doncs, l'ateisme dels anys 30, per sí. posar un cas, probablement és més senzill, és més elemental que l'ateisme que tenim ara, que és un altre tipus de forma de veure el món, no? Un altre tema també que... a mi sempre m'ha captivat perquè fins i tot n'hi ha sants com Sant Joan de la Creu quan fa poesia, allò de la noche sosegada, la soledad sonora, aquelles poesies que feia ell, que és la crisi de fe. La crisi de fe és també per estudiar-la des del punt de vista psicològic, que és quan, quan una persona dubta d'allò en què creu, no?
Sí.
I se impàs, i se passar d'una creència a una altra, o de, que també és un fenomen molt del segle XXI, perquè és veritat que en altres segles el fet d'abandonar la fe, doncs probablement per a molts era inconcebible, perquè com bé sabeu, molts heretges doncs, van acabar on van acabar, no? Van acabar doncs això, en una foguera.
Sí, no ho verbalitzaven que l'havien abandonada, encara que sí que l'havien abandonada. És real que no ho sentien ja, el que els feien practicar.
Sí, això es porta també a un altre pensament, que és el mateix ateisme de què és ateisme, perquè és el mateix un ateu dels països orientals que un ateu ací, d'ací. És a dir, l'ateisme és una manera d'entendre el món respecte a la religió de la que és ateu, i això també s'ha criticat moltes vegades, no?
Uh-huh.
No és el mateix un ateu del catolicisme que un ateu del budisme o que un ateu de l'hinduisme, per posar un cas. És a dir, es manifesta, i també des del punt de vista filosòfic o des del punt de vista del seu pensament, de maneres molt, molt diferents, no? Hi ha un autor també que es diu Roy Fraser Holland, que separa el llenguatge religiós del llenguatge, del llenguatge teològic. I això també és molt interessant, perquè, per exemple, quan parlem del concepte de la creu, no? Hi ha una manera d'entendre-ho des del punt de vista teològic, filosòfic, i n'hi ha una manera d'entendre-ho, com diem abans, popular. Però després, des del punt de vista del llenguatge, també dona peu a paraules com què és un encreuament, doncs simplement és per on travessen dos carrers, no?
Uh-huh.
I aleshores, la religió, d'alguna manera, ha aconseguit també, amb el pas dels anys, diguem-ne, transformar el mateix llenguatge, no? Jo en aquest sentit sí que me recorde que quan vaig estar vivint a Irlanda, doncs n'hi ha coses que tots sabem o pensem que no existim, com són els gnomos, els follets, els duendes, no?
Sí.
El Finnegan aquell, però quan vaig arribar allí jo estava vivint en una àvia irlandesa típica, catòlica, de les de tota la vida, no? Per cert, Irlanda és un dels exemples on la religió va associada amb la concepció nacional com a país, no?
Sí, sí.
Perquè Irlanda existís perquè és catòlica, no? Bàsicament, no? Ja, bueno, podeu una miqueta mirar tota la història. Però em va cridar l'atenció perquè ella afirmava que havia vist duendes, havia vist follets en el bosc i que havia parlat en ells. I m'ho afirmava com una cosa totalment real.
Però això se contradís un poc, no?, les seues creències.
Sí, però és el que parlàvem abans. Per una banda va la religiositat popular i per una altra banda va la religiositat oficial. Ella anava a missa tots els diumenges. De fet, em va fer anar més d'una vegada en ella, com a bona irlandesa catòlica, de pro, però al mateix temps creia en els gnomos i en les fades, eh? I ella explicava que realment existien perquè ella les havia vistes en algun moment de sa vida en el que les fades li havien ajudat. I tot això està molt entroncat en la manera d'entendre el món de tota una nació d'arrels celtes, no? Com és la d'Irlanda. De fet, ells parla moltes vegades del catolicisme celta, no? I haureu vist aquesta creu celta que té un cercle enmig.
Sí.
I totes aquestes coses que també, això és propi de moltíssimes religions, però el cristianisme no és menys, d'anar adaptant-se a allò que troba, no? En les tradicions on arriba el cristianisme, no? I anar resignificant tot això, és a dir, donant-li un nou significat. Haureu sentit parlar també de la Mare Déu de Lledó,
sí,
tot allò
sí,
de que era una deessa pagana, i es resignifica en la Mare de Jesús i aleshores se li dona un nou significat per a uns objectius nous que té una nova societat, no? Que s'estructura a partir d'una altra confessió.
Pues ara anem a fer una pausa de publicitat, si te pareix, Santi, després de fer este recorregut tan interessant que ens ha fet. I anem a parlar del conillet i dels ous de Pasqua.